Marta Fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts, i aquesta sintonia ens acompanyarà cada dia, cada dimarts, millor dit, a aquesta hora, per recuperar una secció, la secció de gastronomia, amb molt de gust. Parlarem, doncs, una miqueta de tot, però ens agradarà molt posar-nos entre fogons, parlar amb gent que s'hi dedica al tema i conèixer, si és possible, alguns dels secrets. Anirem a visitar algun dels establiments de la ciutat, restaurants, bars, tavernes, com és el cas d'avui, i anirem descobrint una mica de tots per a veure si podem ampliar els nostres coneixements. Avui us hem portat al responsable, jo li deia al començament, xef, diu, no, això és massa fort, és molt pretensiós. Ignasi Bea, molt bon dia.
Bon dia.
Millor cuiner, t'agrada més?
Sí, faig de cuiner. Bueno, és que xef sembla una mica així com...
titulat, passat per algun màster o algun top.
No tinc màsters de cuina, per tant, cuiner seca està bé.
Enamorat de la cuina, amant d'això, dels fogons, de tocar la matèria primera.
Sí, sempre m'ha agradat molt cuinar. I fa bastant temps que ja cuino molt sovint a casa, que he muntat en clubs gastronòmics, que m'agrada convidar els amics a menjar a casa, i al final ens ha sortit l'oportunitat de gestionar l'espai de Cal Temerari, aquest, al bar-restaurant, i ens vam llançar de cap i vam dir, bueno, a part de que sí, una de les nostres aficions més fortes, doncs també serà la nostra feina.
I quan et va aparèixer aquest gust per la cuina?
Sempre m'ha agradat força menjar, tot i que de petit també tenia les meves manies, evidentment. Ara només hi ha una cosa que no m'agrada, una només.
No seran els pebrots?
No, són les cols de Brussel·les. No m'agraden en absolut.
Però per la ubicació geogràfica o pel gust?
No, per l'olor que desprenen quan les fas, i després no m'agraden. És l'única cosa que no m'agrada, però sempre m'ha agradat cuinar, i a més em fixava molt com la meva àvia o la meva mare cuinaven. I bé, la cosa és que jo no tinc formació de cuiner, perquè el que hem fet és, doncs, a base de la pràctica, fem cuina senzilla a Cal Temerari. I la idea de gestionar un espai d'aquest tipus va sortir abans que es creés Cal Temerari, fa un parell d'anys. El que passa és que no ens costava tirar-nos a la
piscina.
Sí, i el fet de Cal Temerari, que no és només un bar-restaurant, sinó que és la seu social, espai per on passarà més gent d'una entitat, amb prop de 200 socis, doncs va dir, va, no és tirar-nos la piscina del tot, si tens una mica de xarxa, i vam pensar que era una bona ocasió per començar a fer-ho.
O sigui, quan heu vist una miqueta d'aigua,
sí,
us heu llançat.
Sí, a més, nosaltres no havíem treballat mai professionalment d'això, o sigui, a la cuina som 5 persones, hi ha un historiador, un sociòleg, un politòleg, un llicenciat en dret i un altre que està fent sociologia.
Escolta'm una cosa, ara que dius això, em va molt bé, perquè li passa a la cuina com al futbol? Tothom en sap?
Tothom en sap de la cuina i de la gestió dels restaurants. Una cosa que ens diuen cada dia és que l'hostaleria és molt dura. I dues de cada tres persones que ens diuen això no han treballat mai d'hostaleria, però tothom sap que l'hostaleria és molt dura, i efectivament, en aquest cas tenen raó, eh? Però tothom té consells per tots els plats, evidentment. I jo amb les persones amb qui m'he assessorat m'han dit, no facis cas, o fes cas relativament, no? Perquè si has d'anar canviant, cadascú té un gust diferent. A mi hi ha coses que m'encanten i hi ha gent que no les pot ni veure, i hi ha gent que li encanten les cols de Brussel·les, per exemple, no?
Mira, aquí coincidim tu i jo, vull dir que les cols de Brussel·les no estarien en el nostre menú del dia. Anem a fer una mica les dades tècniques de la taverna de Cal Temerari, que es troba al carrer Plana de l'Hospital, aquí mateix.
Sí, centre pel carrer Sant Esteve, per això.
Cantonada amb el carrer Sant Esteve.
Sí, centre pel carrer Sant Esteve. Però bueno, Plana de l'Hospital, Sant Esteve...
La capacitat que teniu de quants comensals, per a quantes persones?
Doncs a l'espai principal, el que està funcionant ara mateix, 42 persones poden menjar-hi a la vegada. I després tenim un porxo, que estem gestionant la llicència, que de moment hem tingut alguns problemets, que hi haurà 6 taules més que poden caure entre 2 i 4 persones a cada taula.
Uh-huh. Els horaris?
Doncs, de moment, vam obrir a Correcuit per Festa Major i, de moment, obrim de tarda fins a la nit. O sigui, des de quarts de set fins a la una, però a partir de la setmana que ve ja començarem a fer menús i al setembre... A veure, això no puc concretar encara, o sigui, puc dir que la setmana que ve comencem menús i que abans que acabi el setembre ja obrirem des de les 9 del matí fins a la nit. Farem tot el dia cafeteria, menús i tardes i enllaçarem amb la nit, amb els sopars de la nit.
I caps de setmana? Caps de setmana, els horaris?
Cap de setmana a la nit i vermuts els diumenges.
Uh-huh. El concepte de taverna, perquè és així, com està rotulat, taverna, cal temerari...
Sí. De la mateixa manera que deia aquest xef, em sembla pretensiós, depèn de quines coses em sembla pretensiós posar el restaurant. No sé si per una mica de vergonya, no tenir formació ni res, però vaig dir, això no és un ben bé restaurant, és una casa de menjar, és una taverna, no? Un lloc on pots anar a menjar alguna cosa i pots prendre també alguna cosa. O sigui, donem per beure, donem vins, tenim begudes a la terra, pots fer una cerveseta i pots menjar, però un restaurant semblava una mica massa... I, per tant, taverna crec que descriu també una mica... aquest fet d'un lloc de trobada. Penso que se diu més amb el cafè Cal Temerari que bar o restaurant.
Uh-huh. Anem a posar etiquetes. Comencem per definir quina és la cuina. Abans ja has fet alguna pinzellada, ja has posat algun qualificatiu. Com definiries la cuina que podem trobar a Cal Temerari?
La idea principal és cuina casolana. Cuina d'aquesta de foc lent, reposada i... sense massa secrets, no? Vull dir, la cuina de tota la vida. Coses que nosaltres... Hem fet una mica la taverna que nosaltres, on nosaltres voldríem anar. El que ens sap greu ara és que estem tota l'estona darrere la barra i no podem gaudir-la des de l'altra banda, no? Però a mi, per exemple, i els companys amb qui havíem estat parlant d'aquesta idea, ens sabia greu no poder menjar un bon fricandó a Sant Cugat, no saber un lloc on facin un capipota com ens agrada trobar-lo, un bacallà a la llauna, coses així, no? Coses que s'han fet sempre... i que ara mateix no és l'imperant. Hi ha altres coses que agraden més. No? Sant Cugat agrada molt el sushi, hi ha llocs on el fan molt bé, més o menys a Sant Cugat. Hi ha restaurants de moltes coses, però llocs així de cuina catalana de sempre, on et puguis anar allò que et vingui un senyor i uns callos. A les 11 del matí doncs, no, ens costa trobar-los. No? I vam dir, doncs volem fer això. I de cuina senzilla. També la idea de fer coses senzilles, no només perquè s'estan perdent, sinó també pels preus. No? A vegades a Sant Cugat ens trobem que menjar per menys un determinat preu és molt difícil i moltes vegades et gastes 25-30 euros i has menjat una pizza i una Fanta de taronja, no? Doncs una miqueta també ser justos amb això, amb els preus, ser honestos amb el que dones, tu saps el que et costen les coses i ara que ho estem sabent ens n'adonem de com sobrecarreguen els preus a la majoria de llocs d'aquí i de tot arreu, eh? Uh-huh. I una mica la idea és aquesta, cuina casolana, coses senzilles però fetes, ho fem tot nosaltres, fem totes les salses, fem tot, no comprem res fet... I, vaja, aquesta una mica la filosofia. Cuina casolana, feta amb tranquil·litat i...
Cuina catalana, també?
Sí, sí, de fet, bueno, no sé, després deus tenir una pregunta que és que em diràs quina és la carta, no?
M'espero. Sí, parlarem de la carta, i tant.
Ja parlem de la carta, però cuina catalana, sí, casolana, coses senzilles, tapes, però també plats així de fons, guisotes, no?
L'altra etiqueta, de mercat?
No, també de mercat... No, aviam, els menús sí que seran força de mercat, però... La carta és una carta bastant fixa de les coses que ens agraden i aquests plats que dic que al nostre entendre no es troben fàcilment a Sant Cugat i per això hem apostat per aquest tipus de cuina.
Uh-huh. Anem a la carta. Anem a la carta. I teniu una carta estructurada amb un apartat que diu per començar. Uh-huh. El que s'entendria per uns entrants, un pica-pica, allò per obrir boca.
Sí, per compartir, per fer unes tapes, potser per fer un menjar més informal, que no diguis allò d'entaular-te de les tovalles i tot plegat, no? I és on hi ha, doncs, això. Dues coses que són, de moment, el que ens està desbordant, que no sabíem que en vendríem tant, que són les patates braves i les croquetes. Venem prop d'un centenar de croquetes cada dia. Croquetots que els fem, que ens fem uns croquetots grans. I això, les patates braves, la crema albergínia, croquetes així molt senzilles per picar.
Què tenen aquestes patates braves que no tinguin les altres?
Bueno, no, aviam, nosaltres ens hem fixat en les patates braves que ens agradaven i suposo que, aviam, que la patata en si estigui bona. La tallem nosaltres, comprem nosaltres les patates al matí, les tallem i li fem una doble cocció i que estiguin ben fetes la patata. La patata sola te la menjaria i estaria bona ja. Diries, ostres, quines patates fregeixes més bones. I si a més la salsa la fas tu, nosaltres fem dues salses, fem un allioli molt suau i un oli picant, que li posem herbes i li posem de tot, doncs queden unes patates que són diferents a les que es fan a Sant Cugat. Aleshores, bueno, cada lloc té unes i aquestes estan agradant força i nosaltres ens estem bastant contents.
Sí que és cert que te'n vas a diferents establiments i a cada lloc interpreten les patates braves a la seva manera.
Sí.
De fet, a la base, que és la patata, hi ha qualitats i qualitats, però les salses és una mica el que les diferencia.
Sí.
I les vostres estan tenint èxit.
Sí, diuen que piquen poc, per això. Això també aviso. Si
també va a gustos.
Si algú vol que li cremi la boca, no som al lloc indicat.
Els croquetots del Temerari. Aquests croquetots, ens comentaves que ja la mida és diferent a la que trobaríem en qualsevol altre lloc, però el farcit, de què estan fetes?
Són de pollastre i pernil.
Pollastre i pernil.
Sí, ara també en farem de carbassó, per la gent que no li agrada la carn, cosa que a mi em sembla incomprensible, que la gent no li agrada la carn, però ho respecto. Però les que fem fins ara són de pollastre i pernil, de pinta pollastre i pernil.
Mm-hmm. La crema d'albergínia és una altra de les propostes d'aquest per començar, que es veu molt senzill, una crema d'albergínia,
sí,
que hi deu portar alguna cosa que...
Sí, bueno, com els hummus, o sigui, cosetes així... No?
Els hummus, els nachos...
Els hummus bàsicament són hummus amb quatre condiments, doncs el crema d'albergínia seria l'homòleg amb albergínia.
Després tenim uns nachos amb guacamole, que massa secret...
No, bueno,
no en té.
No, l'únic secret que... Bueno, no té cap secret. En comprem uns nachos que ens agradin i el que sí que fem nosaltres el guacamole.
Uh-huh. Però... Tenim també pebrots de padrón, la truita del dia amb pa amb tomàquet, els encenalls de pollastre. Amb salsa de mel i mostassa o allioli suau?
Aquí, en primer lloc, dic que diem encenalls perquè no ens neguem rotundament a dir-li finger. Vull dir, a tot arreu li diem finger i estem una mica molt en contra dels anglicismes en les cartes i per això no li diem finger. Hem estat discutint-nos si tires de pollastre o encenalls i hem arribat a... Com que som cinc, no hi ha manera d'empatar a la cooperativa i, per tant, ha guanyat, clarament, encenalls de pollastre.
Encenalls. Llavors haurien de ser primets.
Sí, són primers i cruixents.
Són primers i cruixents.
Hi ha hagut el debat, també. És un debat bastant ideològic. Sí, uns daus que siguin més molsurs i, per tant...
Perquè les tires i els encenalls són diferents.
Encenalls et permet també que siguin... Pots fer una tira, que pot comptar com a encenall, però pots fer una cosa més petita. És més versàtil, penso.
Uh-huh. I l'ensaladilla russa?
Una altra cosa...
De tota la vida?
De tota la vida. Feta nostra, evidentment. O sigui, no... Vull dir, et poden sortir ensaladilles russes bones, que trobes a molts menús, que et ven ja tot congelat, però nosaltres doncs, bullim les verdures i tot, i la fem una cosa senzilla, fem nosaltres la maionesa, ho fem tot, i aleshores et queden ensaladilles russes. Que està bé, ja és una manera de menjar verdura. Hi ha molta gent que, si no menja verdura, doncs aquí pots menjar verdura amb una ensaladilla russa que fem nosaltres tota.
Que, de fet, es podria fer a casa tranquil·lament, perquè no té cap misteri. El que passa és que les presses, no?
Exacte.
No ens ajuden mai.
És una carta antipresses.
Està bé. O sigui, passem del fast food a l'slow food. Estaríeu en aquesta línia una mica? O potser voleu quedar-vos a mig camí?
Si ara et dic que sí, em contradic amb això dels anglicismes. Però cuina reposada, cuina tranquil·la.
Està bé.
Cuina tranquil·la, sí.
Està bé. El per dissimular és l'altra part de la carta on trobem les amanides.
Sí.
Tres amanides, diguem, habituals que podem trobar a moltes cartes. L'amanida verda, l'amanida de tomàquet, formatge i olivada i l'amanida de formatge de cabra amb nous, pipes, tomàquet, mel i mostassa.
Sí. D'amanides, evidentment, n'hi ha. Nosaltres al menú que farem els migdies posarem cada dia una amanida, que no serà cap de les de la carta. O sigui, i aquestes amanides també les oferirem a la nit. A part del que tenim a la carta, doncs tenim aquesta amanida. Però aquestes tres com a les bàsiques, no? I de nou, sense grans secrets, o sigui, tomàquet bo de maní, tomàquet cor de bou, un formatge fresc bo, i l'olivada, que també la fem nosaltres, amb bona oli d'oliva, amb una miqueta d'all, tàperes, i que fa un bon maní. L'altre, la maní de formatge de cava, doncs el mateix, vull dir, també que els vegetarians puguin menjar-ne, perquè moltes vegades et trobes amanides que diu amanida i porta cansalada, pollastre, i dius, bueno, fins on arriba l'amanida i comença l'altre, no? No, bé, hi ha gent que em diu, jo menjo moltes amanides. Li poso Frankfurt, li poso bacon, li poso crostes de pa. Digue, això no és una amanida.
Ves al dietista i fes-t'ho mirar, no?
Convida la meva àvia, ets un embustero, això no és una amanida. No.
I anem als plats de fons, els que alimenten cos i ànima, diu la vostra carta. Tripa amb cap i pota i cigrons, abans ja ho comentaves. Fem la relació de tots i després anirem al detall. Les mandonguilles amb sípia, la botifarra amb samfaina, calamars amb ceba i vi blanc, els peus de ministre cruixents i sense feina, per qui s'ho menja, m'imagino, no per qui ho fa.
És inversament proporcional.
I el bacallà a la llauna. Tripa amb cap i pota i cigrons. Realment sí que és difícil fer un plat com aquest que sigui gustós i que sigui senzill. Difícil de trobar aquí a Sant Cugat, deies abans?
Aviam, sí. Jo l'he fet com a mi m'agrada. És el meu plat preferit. O sigui, no em menjaria cada dia perquè tindria serios problemes de salut, però és, mira, hi penso i salivo. De fet, torno un moment a l'anunciar de plats de fons, no?, que alimenten cos i ànima.
Que alimenten cos i ànima,
és una definició ideològica a la carta, perquè estem molt en línia al Montalbán, no? El Montalbán que feia àpats excessius, que tenen primer, segon i tercer, i una mica és la cuina del Pepe Carballo, el tio d'entaular-se i de bufar cullera i de, amb tranquil·litat, i regant-ho també amb bon vi, no? La tripa amb caipiboda i cigrons sí que es fan callos a molts llocs els fan molt senzills, hi ha algun lloc de Sant Cugat que sí que els fan bons, però nosaltres el fem amb tot, o sigui, a la catalana, o sigui, no només els callos, no, el callo, que és la tripa, el cap i pota, i els cigrons, el llegum, que el llegum també està desapareixent de la majoria de cartes. Nosaltres el menú farem amanides de llegums, també, però el llegum està com bastant denostat, no? Ostres, és com de segona, doncs els llegums també penso que està bé que hi siguin, i els cigrons aquí complementen un plat que és un plat que, evidentment, quan l'acabes no pots anar a córrer. Has de córrer abans i després que sigui la recompensa.
Segur. I després, els peus de ministre, cruixents i sense feina, que dèiem. També és un plat que habitualment podem trobar qualsevol de les cartes de restaurants de la ciutat, però què tenen d'especials aquests?
És això que dius, els peus de porc els fan a molts llocs. A Sant Cugat hi ha llocs on els fan molt bons, de maneres molt diferents. A mi m'agraden molt, pràcticament de totes les maneres, i vaig pensar de fer-los nosaltres també a la nostra manera, no? I vam estar mirant, i aquests són, bueno, nosaltres els desusem, que té la seva cosa, no? Perquè
s'agraeix.
No han d'estar freds, perquè si no pots fer els ossos, però si no et cremes. Vull dir que és una cosa. Ja tenim durícies a les mans a desusar-los, sense feina, i a les arrebossats, i amb romesco per sucar-los. De tota la part gelatinosa del peu, que el bullim molta estona, i després cruixentet per fora, arrebossat. Està francament bo, la veritat.
Anem fent via perquè, per acabar, haurem de repassar una mica la carta que teniu de postres. El pastís de formatge, la mousse de xocolata, el flam d'ou i ratafint. Amb un interrogant que què vol dir? Que depèn del client, si el vol
farem
o...
Farem dels dos.
Mel i mató, fruita i el marronet amb gelat de vainilla. Això també es fa? A Cal Temerari?
Sí. Tot ho fem.
Tot.
Menys el mel i mató. La mel la fan les abelles i el mató el comprem a un proveïdor.
Està bé la punta, està bé.
No, vull que jo no sé de fer la mel de moment, però el mel i mató és el que comprarem fet, i la fruita també. La fruita, tindrem fruita del dia, però les altres quatre postres les fem nosaltres totes, sí.
Molt bé. De tota aquesta carta que hem estat comentant, hi ha alguna que puguis compartir amb nosaltres? I sí. Ens deixes una recepta?
Sí, us faré una recepta, però amb un a priori, que és que sempre que algú em pregunta una recepta, canvio algunes quantitats i deixo, ometo un o dos ingredients. dit això...
O sigui, això és que el parany de l'embol de gust.
Passa entre els llibres de la cuina. Tu compra't un llibre de reposteria d'un gran cuiner de postres i no et surten iguals, perquè ometen ingredients. Es guarden algun secret sempre. Si no,
jo et diré que la meva pretensió quan agafo un llibre de cuina no és que em surti igual que com em diu la recepta, perquè acostumo a tenir el vici d'alterar una mica allò. I llavors surt una mica el meu gust.
Perfecte, aquesta és la idea.
Quina és la recepta que ens proposes?
Va, doncs els callos, que és el que deia.
Cap i pota. Vinga.
Doncs, primer de tot, quan arriba la tripa al cap i pota, ho hem de posar en remull bastant d'estona. Jo ho poso 2 hores amb vinagre i oli, amb vinagre i aigua. I ho netejo moltes vegades després. Això és important perquè a vegades poden fer furtó i és una cosa que l'agència és escrupolosa, o no ho és, millor que no.
Tira enrere una mica.
Aleshores, mentrestant vaig fent el sofregit, que és un sofregit que porta ceba i pebrot. Primer la ceba i el pebrot, i nosaltres ho fem de manera reposada. Podem estar 3/4 d'hora amb la ceba i el pebrot tranquil·lament, al mínim del foc, que es faci pràcticament melmelada. Després anirà el xoriço i el pernil, que comprem xoriço picant i el piquem a daus. Daus de pernil també. anem fent a poc també, que s'enrosseixi, i aleshores li tirem tomàquet, el bullim una estona amb vi blanc, un quart d'hora el sofregit amb vi blanc, i després li tirem una mica de pimenton de la Vera, que sigui de la Vera, que sigui bo, i si volem, hi ha gent que li vol posar, li posa una mica de farina, una cullerada de farina per espessir una mica, per mi no cal, perquè el cap i pota ja deixa anar
molta gelatina.
Aquest és el sofregit, que a més hem volgut una cosa, no ho he fet expressament en aquest cas, la guindilla. Això, el picant a gust de cadascú, a nosaltres ens anem picant tots.
El bitxo,
i li posem uns quants bitxos, depèn de la quantitat que fem, doncs li posem força bitxo també des del principi del sofregit, perquè es vagi convertint bastant en foc. Aleshores, res, després la cocció de la tripa és una hora, i quan porta mitja hora, doncs li tiro el capipota, i ho poso tot junt, i a més, quan acaba la cocció, doncs reservem el brou, que queda aquest brou gelatinós que acostes la mà a un pam i et queda gelatinosa, no? Aleshores, ja està, tu coles la tripa i el capipota, ho poses amb el sofregit, i ho cobreixes, nosaltres ho fem amb el brou aquest que hem fet, perquè això ajuda a lligar tota la salsa, i estem entre 3/4 d'hora i una hora, a ull, quan veus que ja tot està lligat. De nou, el secret és una mica aquest, eh? Tot ho fem amb tranquil·litat, sense pressa, que quedi el sofregit ben lligat, que tot estigui ben cuit, i els cigrons els posem a l'última mitja hora.
Perquè no es desfacin.
Exacte. I els teníem cuits, els havíem cuit prèviament, i els posem a l'última mitja hora perquè no es desfacin.
Molt bé, Ignasi. Doncs intentarem descobrir quin és l'ingredient que no es...
les quantitats...
No, cap ni una, però és igual. Vull dir que cadascú valorarà i en funció de gustos.
Exacte.
Aquest és un plat, el tripa amb capipota i cigrons, que el podeu prendre a la taverna de Cal Temerari per 4,95.
Sí, és una cassoleta, eh? Sí.
Uh-huh. Preus assequibles, aquesta també és la filosofia?
Sí, aviam si ens surten els números, però sí.
Molt bé, doncs ens quedem ensumant aquesta tripa. Agraïm a l'Ignasi que ens hagi acompanyat en l'estrena d'aquest amb molt de gust, que sense pretensions intentarà compartir amb gent que s'hi dedica a la gastronomia i que en sap, ens expliquin tot allò que coneixen. Ignasi, gràcies i molt bon dia.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, de dilluns a divendres, de 10 a 1 del migdia.